Bona tarda, benvinguts a una edició especial de l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio que avui dediquem a repassar l'any que estem a punt de finalitzar. Ho fem com és habitual amb l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, a qui donem la benvinguda. Senyor Parralejo, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingut un any més als estudis de Ripollet Ràdio. Tenim, com ja sap, per davant gairebé 60 minuts. Si sembla, comencem parlant a trets generals. Com ha estat per vostè l'any 2014?
Bé, ha estat un any interessant, molt interessant. A nivell local, jo diria que ha estat un any en el qual hem dedicat molts esforços a que des de l'Ajuntament intentar pal·liar en la mesura possible la crisi i aquelles persones que ho passen malament dintre de les nostres possibilitats. A nivell general, ha estat un any políticament apassionant. Jo crec que és un any que passarà a la història, i a Catalunya concretament hem viscut un any, repeteixo, políticament molt interessant, i que el que ens agrada a la política, doncs, lògicament, dintre de tota la dificultat que hi ha i inclús del propi, la pròpia incertesa que genera tot aquest procés que estem vivint a Catalunya, des del punt de vista polític no deixa de ser un màster gratuït, no? per les persones que ens agrada la política.
Perquè a nivell polític, a Ripollet, quin és el clima que s'ha respirat?
Bé, a Ripollet hi ha un clima molt correcte, ja ho vaig dir també a l'entrevista que em vau fer l'any passat. En aquests moments jo crec que tots els grups polítics de l'Ajuntament sabem quines són les prioritats, ens aboquem en això. Lògicament, cadascú des de la seva versió, els que governem amb la responsabilitat de governar, de prendre decisions i d'assumir aquestes decisions, tant les que surten bé com aquelles que no poden sortir bé, i des de l'oposició, pues, complint la seva feina, que és molt important en democràcia, que és el control al govern per vigilar que tot allò que es fa es faci correctament, també per fer propostes, perquè hem aprovat moltes mocions aquest any. Jo crec que ha estat l'any, des que jo sóc alcalde, que hem aprovat més mocions per unanimitat. Això vol dir també que, i això ho dic en favor de tots els grups polítics municipals, que en moments determinats, quan cal, ens posem d'acord si allò que anem a aprovar va en benefici dels nostres veïns.
Hem de dir que com a socis de govern tenen a Convergència i Unió, parlava doncs d'aquest procés català, això a nivell local, tot i que hi hagi diferències, no, polítiques, no es reflecteix.
Nosaltres tenim un acord molt estable amb Convergència i Unió. Nosaltres, després de les darreres eleccions, vam fer una sèrie de trobades a nivells dels dos partits polítics amb els nostres resultats que els veïns de Ripollet ens van donar. Vam posar sobre la taula el nostre programa electoral, el que jo represento, que és el del Partit de Socialistes de Catalunya. Els companys de Convergència i Unió, regidors, van posar sobre la taula les seves prioritats. Vam posar-nos d'acord i aquest acord es va plasmar en un pla d'actuació municipal a 4 anys, que des del primer moment està penjat a la web municipal, que és accessible per tothom, i vam fer un pacte de govern amb llum i taquígrafs que diu el que diu, i el que diu és que nosaltres tenim una prioritat a nivell de la gestió municipal, que és la millora de les condicions de vida dels nostres veïns, i lògicament són dos partits diferents, que tenim opinions diferents, que pensem diferents, perquè si no seríem el mateix partit, i per tant totes aquelles qüestions que surten de l'àmbit de la gestió municipal, nosaltres, tant ells com nosaltres, tenim plena llibertat per pensar, decidir tot allò que políticament ens convingui, i de fet s'ha demostrat alguna vegada que hi ha hagut mocions de caràcter polític que no afecten a la gestió municipal, que tant Convergència com nosaltres hem votat diferent, i això forma part també de les regles del joc.
Parlant del PAM, estem a les acaballes de la legislatura. Quedaran coses per fer?
Quedarà alguna coseta per fer, alguna coseta que no depèn exclusivament de nosaltres, però també he de dir que hi ha moltes coses que s'han fet i que no estaven dintre del pla d'actuació municipal, perquè hem tingut la sort d'anar a tocar portes i demanar diners, i hem tingut la sort de, durant aquest mandat, obtenir molts diners de fora de l'Ajuntament, el que ens ha permet fer molts projectes, moltes actuacions que no estaven previstes dintre del pla d'actuació municipal. Per tant, jo crec que al final, quan nosaltres presentem el balanç abans de les eleccions, els veïns ja puc augurar que serà un balanç molt positiu en quant a la realització dels projectes que nosaltres ens vam comprometre amb els nostres veïns.
Uh-huh. Aquest any 2014 vam tenir eleccions europees. A Ripollet potser va sobtar una mica l'ascens de Ciutadans. Com ho valora aquest fet?
Bé, jo crec que a Ripollet hi ha un electorat molt concret que les eleccions municipals es vehicula a través d'una opció a Ripollet des de l'any 79, que en aquests moments representa el compromís per Ripollet del col·lectiu obrero popular, que és un electoral molt fidel, és un electorat que a eleccions rere eleccions, diguem, va confirmant, diguem, aquesta base, que es pot bellugar una mica amunt i avall, però que en aquests moments, per exemple, el COP Compromís per Ripollet té 4 regidors, i jo crec que aquest espai a Ripollet l'ocupa aquesta opció política, Per això a Ripollet hi ha partits que no tenen representació i podria sonar estrany, per exemple, com Esquerra Republicana. Hi ha hagut mandats o legislatures que inclús Iniciativa per Catalunya no ha tingut cap representació a l'Ajuntament de Ripollet, i vol dir que, bueno, aquí a Ripollet la gent més o menys a nivell local ho té molt definit. Quan el col·lectiu obrero popular no es presenta a les eleccions, com poden ser les generals o les europees o les autonòmiques, aquest electoral, el que fa és que es defineix, diguem, per diferents opcions. I jo interpreto, i jo crec que ha estat així, que hi ha hagut una part d'aquest electoral que ha anat a votar aquesta opció de Podemos, perquè d'alguna manera és una opció que representa moltes, no totes segurament, però moltes de les ambicions i de les qüestions que planteja el COP com a partit.
Mm-hmm. L'any passat em va contestar a la pregunta de si Ripollet era independentista, que no ho creia. Com valora el resultat del 9-N?
El resultat del 9-N en confirma plenament allò que jo vaig dir fa un any. A Ripollet ha votat el 29%, crec, i d'aquest 29% sí que és veritat que va haver-hi una cosa que em va sobtar com a anàlisi política, i és que de la gent que va votar, el 40% no va votar sí-sí. El 40% no va votar sí-sí, una cosa que em va estranyar molt. Això vol dir que hi havia gent amb ganes de votar i gent amb ganes de votar no el que els mitjans de comunicació aquí a Catalunya estaven transmetent. I, per tant, el vot del sí-sí a Ripollet crec que va ser el 19%.
Sí, va ser baix.
Va ser molt baix. És evident que a Ripollet no hi ha una tendència majoritària, ni molt menys, de gent que estigui en aquests moments preconitzant la independència. Això és el context de Ripollet, i això lògicament s'ha d'emmarcar dintre del context general. Però davant d'aquesta pregunta que l'any passat em feu, sense tenir dades, jo em vaig aventurar a dir-ho per la meva intuïció, per el que jo detecto al carrer, i si aquesta enquesta o aquesta d'allò que el que es va fer al 9-N, que no sé ni com dir-li, perquè no va ser una consulta legal, però sí que aquestes dades, que tot i que no són oficials, sí que ens han servit per, bueno, d'alguna manera poder analitzar la situació, ens han permès a Ripollet com a mínim confirmar això que jo fa un any vaig dir.
Mm-hmm. Com ja apuntava, ja està en marxa la maquinària per les municipals de 2015. Vostè repeteix com a candidat. Apareix una nova candidatura, Decidim Ripollet. Com augura aquests comicis?
Home, seran uns comicis, no a Ripollet, sinó ja ho podem augurar a tot arreu. Seran uns comicis molt oberts, seran uns comicis on hi haurà una atomització del vot, perquè hi ha moltes més candidatures que altres vegades, i això és una incògnita, no? Com es desenvoluparà. Per la part que ens pertoca a nosaltres, i jo com a candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya, nosaltres ho afrontarem com sempre. Tenim un contacte directe amb la gent, amb les entitats del poble, amb les associacions, intentar que el nostre programa reflecteixi el que realment preocupa la gent de Ripollet, quines són les seves il·lusions, intentar captar-les, i després intentar conformar un equip capaç de portar a terme, com hem demostrat aquests darrers anys. Aquest és el nostre objectiu, i amb aquesta finestra que s'obre i que efectivament ens indica que hi haurà moltes novetats a l'hora de presentar candidatures, no a Ripollet, sinó a tot arreu.
Canviem de tema. Enguany tornem a preguntar-li per la crisi. Hi ha molts ciutadans de Ripollet que no poden cobrir les seves necessitats bàsiques. Com ha intentat pal·liar el consistori tota aquesta situació?
Bé, continua la crisi. A Ripollet s'ha rebaixat molt l'atur aquest any. Això qualsevol que miri les dades, aquesta setmana sortien les dades del mes de novembre, són molt, molt bones. Estem en aquests moments amb índex d'atur de l'any 2008, és a dir, tot el procés de crisi, els primers anys va ser un sotrac molt important, però en aquests moments tornem a l'ocupació del 2008. Això vol dir que el nostre comerç i la nostra petita empresa ha aguantat la crisi millor que altres llocs, i el fet de no tenir grans empreses perquè no les podem tenir, perquè no tenim terreny per tenir-les, és un hàndicap en moments determinats a l'hora de recaptar impostos, a l'hora de generar economia local, però també en aquests moments de crisi es demostra que un sotrac d'una gran empresa, com ha passat en alguns municipis veïns, pot suposar un problema molt important per a l'economia local i sobretot per l'atur. Nosaltres jo crec que amb això ho hem aguantat bé. Aquest any no solament hem resistit, sinó que hem millorat molt les dades de l'atur, però és evident que hi ha persones que ho passen malament per una senzilla raó, perquè amb aquests decrets i amb aquestes noves lleis que el govern de l'Estat imposa i que fa que moltes persones, aquella xarxa que entre tots havien construït perquè si algú caia, com a mínim no arribés al terra, perquè tingués una xarxa que entre tots la mantenia perquè les persones poguessin viure amb dignitat, resulta que ens hem dedicat durant uns anys a treure totes aquestes xarxes i aquestes ajudes, amb la qual cosa tenim famílies que ho estan patint i que ho estan passant malament. Sembla que ara, no sé per què, però ara, aquesta setmana passada, el govern de l'Estat es comença a posar una altra vegada les piles, perquè vaig sentir que entre sindicats patronals i el govern volen tornar a instaurar el famós subsidi dels 400 euros per a les persones que ja no tenen absolutament res. Que és veritat que és ridícul, però com a mínim això ens garanteix que les persones no hagin de passar les penúries que en alguns casos estan passant. Nosaltres a Ripollet des de fa molts anys hem fet molta política preventiva, i d'alguna manera aquesta política preventiva ens ha permès conèixer de prop la situació de les famílies a través dels serveis socials. I això ens ha permès anar directament a establir ajudes d'una forma relativament àgil i sense, entre cometes, malgastar els escassos recursos que tenim. Lògicament hem hagut d'incrementar les aportacions que nosaltres fem per a les ajudes a les famílies. En el 2014 el pressupost, ja ho vaig comentar l'any passat, es va incrementar notablement. Aquest any tornem a incrementar les ajudes de beques de menjador i les ajudes a les famílies. I fixa't que ho hem fet d'una manera que al final pràcticament hem hagut d'abocar pocs recursos, i és senzillament perquè nosaltres tenim una partida molt important d'ajuda d'atenció domiciliària de més de 500.000 euros, i aquest any, com que complia el contracte amb l'empresa concessionària, vam treure un nou concurs que ens va originar un estalvi important, i l'Ajuntament, en lloc de, en condicions normals, aquest estalvi és un estalvi de gestió de l'Ajuntament, el que hem fet és repercutir aquest estalvi directament als serveis socials. Per tant, tornen a pujar aquestes partides, i dintre de la nostra escassa capacitat, el que hem fet és destinar tots aquells diners que ens han vingut de la Diputació de Barcelona, de l'àrea metropolitana, primer per destinar-los a ajudes familiars i segon per potenciar l'ocupació. Així d'aquesta manera, molts diners, el que hem fet és treure gent de l'atur, contractar persones, algunes a mitja jornada, algunes a tres quarts de jornada, que ens permet mantenir moltes famílies a través de la dignitat de donar-los feina, que és la millor manera que hi ha de treure a la gent de les seves penúries. I ja puc anunciar que a partir del gener l'àrea metropolitana s'aprovarà la setmana que ve, el dia 16, una ajuda extraordinària a nivell dels 36 municipis de l'àrea metropolitana de 5 milions d'euros, única i exclusivament per ajudar a les famílies que pateixen la pobresa energètica. I aquests dies, cadascú quan entra a casa seva, i els que ens podem permetre tenir la calefacció unes hores al dia, ens hem de recordar que hi ha persones que no poden engegar la seva calefacció perquè no tenen diners. I nosaltres des de l'Ajuntament ajudem a moltes famílies directament, i sobretot, i prioritàriament, si hi ha nens petits, perquè ningú hagi de desconnectar de la llum i del gas per viure o per patir aquestes mancances. I, per tant, hem arribat a acords amb l'empresa subministradora d'aigua, amb l'empresa subministradora d'energia, per tal de facilitar en convenis amb l'Ajuntament que a aquestes persones no se'ls talli aquests subministres.
Com valora vostè la tasca realitzada per entitats com, per exemple, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca o l'Associació d'Aturats?
Bueno, són tasques que ens ajuden, són tasques que surten de la societat civil, per tant, està molt bé. Jo crec que si alguna cosa positiva té aquesta crisi és que ha aconseguit mobilitzar moltes persones que durant molt de temps han estat apàtiques, les han estat veient venir. En la nostra societat, després de tants anys de caminar sempre endavant, s'havia instaurat una insolidaritat que s'ha posat de manifest, i sobretot els primers anys de la crisi, i que ara estem retrobant valors, perquè dintre de totes les crisis que tenim com a societat, una de les més importants és la crisi de valors. I aquí ens havíem acostumat a que cadascú s'espavili pel seu compte i ja està papà estat o papà administració que solucionarà tots els problemes. I al final ens hem donat compte que els recursos són els que són limitats, i que la societat civil s'ha de mobilitzar per exigir coses que són de drets. I, per tant, que la lluita no s'acaba mai. Si algú pensava que s'havia acabat la lluita perquè havíem aconseguit un estat del benestar que estava molt bé, s'equivocava. I això pot xocar per algunes persones, però s'ha de començar moltes vegades de zero, perquè ara ens tocarà recuperar tot allò que havíem guanyat i que hem perdut.
Mm-hmm. Vostè comentava ara fa un moment que el comerç i les empreses locals han aguantat, també han intentat ressorgir una mica amb noves activitats, també noves campanyes. Ha arribat ara l'aplicació Ripollet Ciutat. Com creu que els ajudarà?
Home, molt, molt. Tot allò que serveixi per donar a conèixer el nostre comerç local, la manera de treballar que tenen, les ofertes, els productes, tot això sempre va en benefici propi. Això ha estat una experiència que s'ha fet a través del patronat d'ocupació en complicitat amb la regidoria de comerç i, lògicament, amb tot el que és el comerç local, l'hostaleria local, perquè el que volem és que la gent de Ripollet se n'adoni de que el comerç local a Ripollet és molt important, i la nostra hostaleria també, és la empresa més important que tenim i que l'hem de cuidar. És la que genera més llocs de treball, la que genera més impostos, la que genera més riquesa. I, per tant, nosaltres, com a administració, estem obligats a posar això en coneixement de tothom. A partir d'aquí, nosaltres posem l'eina i són els propis comerciants i la pròpia hostaleria la que ha de mantenir-ho, posar allà tot allò que els pugui interessar, i nosaltres el que fem és posar aquesta plataforma. Penseu que som dels primers municipis que tenen una app oficial com a poble, i això és veritat que és una eina que s'està desenvolupant, que té una dimensió encara que ni nosaltres mateixos som capaços de veure fins on es pot arribar, que és l'inici, que encara s'han d'arreglar algunes coses, però que això té una dimensió de futur enorme, enorme. És a dir, tot, d'aquí a uns anys, tot funcionarà així. Igual que fa 10 anys ens deien que ningú aniria a una agència de viatges a agafar un bitllet d'avió, i nosaltres deien, però com pot ser? I com podrem tenir el bitllet d'avió a través d'un ordinador? Bueno, pues ara és una qüestió relativament normal, o sigui, forma part de la nostra vida. Bueno, pues això de que un vagi a un municipi, es baixi en el seu smartphone un app de la ciutat i puguis preguntar allà tot el que t'interessi, on vull dinar, on puc dinar, on puc comprar, quin monument puc a veure, quin és l'horari de tal, quin és l'horari de qual, què m'ofereix aquest poble, què m'ofereixen les seves botigues, tot això serà una qüestió tan normal que ara ni tan sols nosaltres som capaços de veure. Però això és el futur, i nosaltres ens volem implicar i volem que Ripollet estigui al capdavant, perquè quan arribi el moment de que tot això sigui normal, nosaltres ja tinguem un camí recorregut.
Un pas més en aquest intent, no?, de modernització de l'administració local que es porta des de Ripollet.
Efectivament, efectivament. Aquest va ser una de les apostes, i quan parlàvem abans del pla d'actuació municipal, qualsevol persona que ho llegeixi veurà que un dels objectius en aquest mandat era intentar integrar-nos dintre el que és l'administració electrònica, que des de casa seva cadascú pugui, pugui fer gestions, que la nostra web sigui una web que passi tots els filtres de transparència que s'hagin de passar. Que qualsevol persona que vulgui fer una gestió la pugui fer des de casa seva, i que si hi ha alguna persona de Ripollet que ha de fer alguna gestió en una altra administració, que no hagi d'anar a Sabadell o a Barcelona, que ho pugui fer des del seu poble, des del seu ajuntament. Això ja és una realitat. Justament el ple passat vam signar, vam aprovar ja la incorporació de Ripollet a la xarxa d'administració electrònica. A les inversions del pressupost de l'any que ve, de les coses que n'hi ha, que no són moltes perquè és un any electoral, una de les inversions que no hem volgut renunciar justament és la inversió necessària per posar en marxa aquesta administració electrònica, perquè creiem que és una eina fonamental de cara a la gestió, a la imatge i a la bona gestió de l'administració local i envers els seus ciutadans.
Doncs seguirem ara parlant de molts altres temes de 2014. Fem una petita pausa, si els sembla. Els deixem escoltant als nostres oients un tema musical que hem deixat escollir l'alcalde. Es tracta de Via Com Me. Li agrada aquest tema?
Sí, m'agrada, perquè a més forma part de la banda sonora d'una pel·lícula que m'encanta, que és molt divertida, està molt bé. I a més el seu cantant, el seu autor, que és Paolo Conte, és una de les persones que també m'agrada.
Doncs l'escoltem.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chibum, chibum. Do 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 do, chibum, chibum. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chip, chip, do 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 do, chip, chip, do 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 do. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do, chibum, chibum, boom. Do 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 do, chibum, chibum, boom. Do 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 do.
Doncs seguim parlant de 2014 amb l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo. Enguany, potser un dels temes més complicats per vostè ha estat el brot de la legionel·losi.
Pues sí, ha estat un dels moments dintre de la gestió més complicada, perquè quan es produeix una situació en la qual estem parlant de morts, lògicament sempre és difícil, Són situacions difícils d'administrar, molt difícils de comunicar, i per tant hem estat durant un temps en una situació molt pendents d'una qüestió com és aquest brot de legionel·losi que per primera vegada es produeix a Ripollet i que per nosaltres ha estat un xoc, evidentment.
Mm-hmm. També s'ha parlat molt de formaldehid, que fins ara potser gairebé ningú coneixia, i s'ha parlat de l'Ecopart 2. Creu que s'han pres ja les mesures de control adequades quan aquest tema...
Bé, les mesures ja es van prendre l'any 2010. Això sí que ha quedat meridianament clar. El que hem fet ara és incrementar aquestes mesures de control perquè no torni a passar. I el que hem fet és que a través de la Universitat Politècnica de Catalunya, que en aquests moments ja s'estan fent mesures en espais que ha determinat l'Ajuntament, en els quals nosaltres volem que es faci aquesta mesuració, no solament per quedar-nos tranquils, que és molt important, sinó perquè això formi part d'una rutina que en el futur s'ha de fer. El tema del formaldehid no és una qüestió que no té absolutament res a veure amb la gestió dels residus. Els residus no es cremen, els residus no fan fum ni produeixen res a l'atmosfera, perquè el sistema de funcionament de l'Ecopart és un altre, però a través de la combustió dels motors que transformen les escombraries en energia elèctrica a través de la creació d'un biogàs, que és el metà, aquesta combustió d'aquests motors, que no funcionaven bé, tres dels quatre no, durant un temps no van funcionar bé, van emetre un element que es diu formaldehid, que jo no l'havia sentit a la meva vida, i que arrel d'aquell estudi que es va fer per part del professor de la Universitat Rovira i Virgili va sortir. A partir d'aquí, què s'ha fet? Revisar protocols. La nova legislació europea que té l'Ecopart ja impediria que passés això, perquè hi ha uns controls obligatoris de manteniment, però bueno, el formaldehid, també el que el professor, que jo he tingut la sort de poder parlar amb ell i deixar-la molt amb ell, evidentment que això no s'ha de treure de context. El formaldehid forma part de la nostra vida i els cotxes també provoquen formaldehid. Per tant, llocs on els mesuraments són més importants són als costats de les autopistes, etcètera, etcètera. Però és veritat que nosaltres el que hem de fer és vigilar i exigir que ni tan sols això ens pugui afectar a la nostra salut. Nosaltres sempre hem estat tranquils perquè nosaltres cada dos anys tenim una estació de mesurament que durant uns mesos està a Ripollet, concretament al Parc Norbert Fustet, que crec que ara en aquests moments està justament, i nosaltres hem estat sempre tranquils perquè la qualitat de l'aire de Ripollet sempre ha estat totalment correcta, i les analítiques que durant mesos i les mostres que s'han pres durant mesos a través d'aquesta estació ens demostren i ens diuen que la qualitat de l'aire que respirem a Ripollet és correcta. Per tant, això va ser, quan va sortir això, va ser una situació que nosaltres no esperàvem, perquè aquest formaldehid no es pot mesurar de la mateixa manera que es mesura el CO2 o altres contaminants. Aquest formaldehid s'ha de mesurar d'una forma molt específica, i per això en aquests moments ho està fent els experts de la Universitat Politècnica de Catalunya, i per tant ara el que sí que farem és incorporar aquests mesuraments als altres que rutinàriament ja veníem fent fins ara.
Tot això s'ha creat, Vallès-Net, una altra vegada, sembla que tornem com anys enrere, es torna a demanar que s'aturi l'Ecopart 2. Li preocupa aquest malestar de la ciutadania?
Home, a mi em preocupa tot el que hi hagi de malestar a la ciutadania, com a alcalde em preocupa. El que no em preocupa és que unes quantes persones tinguin com a objectiu tancar l'Ecopart, perquè tancar l'Ecopart vol dir que si tanquem l'Ecopart hem de donar una alternativa, i jo mai he sentit cap alternativa. És a dir, nosaltres el que hem de pensar és que quan baixem les escombraries i les deixem al contenidor, ve algú, se les emporta i les tracta. Si el sistema que tenim ara de que ve algú, se les emporta i les tracta no funciona, hem de dir quina és la incineració, els abocadors estan prohibits, què fem? Quina és l'alternativa? Jo mai he sentit. O sigui, nosaltres podem dir, no ens agrada, vale. I quina és l'alternativa? Què fem amb els nostres residus? Perquè a Ripollet generem molts residus, també. Per tant, jo considero que és més una qüestió ja de caràcter polític, en el qual hi ha algunes persones que volen aprofitar un tema que en el seu moment va tenir una transcendència local molt important, i volen, ara que s'apropen les eleccions, intentar utilitzar aquest tema com un element de confrontació en el govern municipal. Vallès Net, bueno, Vallès Net va donar de sí el que va donar de sí. Va donar de sí fins que el seu cap de llista va integrar, va ser, o sigui, el seu responsable d'aquesta entitat va ser cap de llista del COUC Compromís per Ripollet, i a partir d'aquí es va acabar aquesta entitat. Per què es vol revitalitzar ara? Home, perquè són poquets, i entre Montcada, amb la qüestió que tenen amb la incineració de la Farga, i a Cerdanyola amb el seu abocador, pues fan una entitat més de dimensió de tipus comarcal, i així pues es veu més gent. Però jo crec que en aquests moments la preocupació dels veïns de Ripollet no és que es tanqui l'Ecoparc, que per cert està donant feina a 135 persones. No és aquesta la preocupació. Jo crec que la preocupació dels veïns de Ripollet són més les que comentàvem abans de l'entrevista.
Mm-hmm. Quant a d'altres qüestions més socials, hem de dir que aquest any des del govern municipal també ha mostrat una preocupació constant pel tema del transport sanitari. Com està aquest tema?
Bueno, aquest tema és un tema que a nosaltres ens afecta de prop. Recordem que en l'any 2003, crec recordar, va haver-hi un canvi en el model de gestió. Nosaltres vam tenir molts problemes perquè antigament a Ripollet aquest servei el feia la Creu Roja. Quan es va fer l'adjudicació es va demostrar que no va funcionar. Vam tenir molts problemes a Ripollet i hi havia actuacions que trigaven mitja hora, a vegades 40 minuts, i això ens va fer durant molt de temps patir molt. Patir molt perquè és un servei que tenia molt de prestigi i que durant un temps ens el vam carregar tots plegats. És a dir, era un sistema vital per la salut que la gent va perdre la seva confiança. I això és dolentíssim, dolentíssim, perquè recuperar la imatge d'un servei que funciona malament a través de que funcioni bé requereix molts esforços i molt de temps. I ho vam aconseguir. Ho vam aconseguir perquè amb el govern del tripartit es va negociar una licitació a la nostra demarcació en la qual vam veure millorat moltíssim el servei. De fet, ja portem 8 o 9 anys o més que ningú parla de les ambulàncies. Això és com els àrbitres de futbol. És el millor que pot passar. Quan ningú parla de les ambulàncies, és que funcionen. I en aquests moments ens trobem que, per motius de legalitat, la Generalitat, com que s'ha complert aquesta licitació, aquesta contractació, s'ha de fer una de nova. I en aquesta nova contractació nosaltres detectem que hi ha alguna mancança i que nosaltres podem sortir perjudicats en quant a hores de dedicació i en quant a efectius i en quant a el nombre d'ambulàncies disponibles. Arrel d'això, nosaltres vam tenir una reunió com a govern amb Comissions Obreres i UGT. Ens van portar tota la seva visió, la seva documentació. Nosaltres, els diferents grups polítics, vam mantenir reunions amb els nostres diputats al Parlament per fer una proposició no de llei, que es va fer i es va aprovar al Parlament, en la qual es garanteix que la nostra comarca tindrà el servei com fins ara i que no sortirà perjudicada. Tot i així, nosaltres fa un mes i mig vam tenir una reunió amb els responsables de l'ICS en el qual se'ns va detallar detalladament quins són els serveis que es modifiquen sota criteris estrictament de servei, amb la visió d'aquests 8 o 10 anys de servei que ens diuen que hi ha coses que es poden modificar sense que l'usuari pateixi cap minoració del servei, i el que estem és en això. Nosaltres tenim el compromís que amb aquest nou contracte, que per cert és global, és a dir, ja la visió ja no és com abans, que era les ambulàncies, o sigui, ara pot venir una ambulància de Mollet, alguna d'aquí, o sigui, aquesta visió territorialitzada que teníem fins ara ha canviat. El que sí que tenim és un compromís que als 3 mesos de la implantació, que això s'implantarà segurament el mes de juliol de l'any que ve, als 3 mesos d'implantació ens hem compromès a fer una reunió tècnica i polítics tots junts per valorar com s'està desenvolupant aquest nou contracte. Si hi ha qualsevol incidència o qualsevol percepció que digui que hi ha una minoració de la qualitat del servei, el compromís, i el tenim, és fer les modificacions que calgui per tornar a la situació que estem ara, que nosaltres considerem que és molt bona.
O sigui que acaben l'any amb certa tranquil·litat en
sí,
aquest tema.
Sí, en això jo puc donar la tranquil·litat de que estem a sobre i de que nosaltres som els primers de que no permetrem que un servei que s'ha guanyat a pols una imatge fantàstica en els nostres ciutadans, de cop i volta tornem una altra vegada a parlar d'ambulàncies. Jo crec que no ens ho podem permetre.
Mhm. Tot això hem de parlar de més retallades, perquè parlem de l'àmbit educatiu. Aquí ha mostrat també la seva preocupació, especialment per la manca de places de secundària. Fins i tot ha sorgit aquest any 2014 la plataforma d'AMPA que demana el quart institut. Quina serà la solució el 2015?
El quart institut el vam reclamar nosaltres, el govern, no solament el vam reclamar, sinó que vam cedir els terrenys. Per tant, nosaltres, en la planificació que aquests darrers anys hem fet, sempre hem posat per davant la prioritat absoluta, és que no hi hagi cap nen o cap nena del poble que hagi de fer l'educació secundària que no tingui la seva plaça pública. Aquest és el nostre objectiu. I en les dades que teníem fins ara, ens demostrava que tal i com evolucionava la població de Ripollet i la població escolar, hi hauria un moment que necessitaríem aquest nou institut. Des de fa 3 anys, no d'aquest, des de fa 3 anys, venim mantenint converses perquè, lògicament, aquest institut, si s'hagués fet, hauria d'estar operatiu pel curs 2015-16, d'acord? Nosaltres, des de fa 3 anys, mantenim reunions amb la delegació d'educació, tant la regidora d'educació com jo mateix, per tal de planificar-ho. Fa 3 anys ens van dir que el procés de construcció d'aquest nou institut s'aturava. S'aturava per què? Perquè la corba de demanda de P3 està baixant. I per tant, en aquests moments i en aquells moments en la qual hem de mirar en cura a on destinem els recursos públics, es veia necessari fer un nou institut que d'aquí 4 o 5 anys hauríem de tancar, o si no aquest, hauríem de tancar un altre. Per tant, dintre de la garantia que és l'exigència que nosaltres tenim de que qualsevol persona pugui accedir a una plaça pública aquí a Ripollet, aleshores el que es va fer, hem anat planificant any rere any, per si de cas, aquests números ens portessin la contrària i haguessin de reconvenir aquella opció que era l'opció que des del departament ens plantejaven i que es va informar al Consell Escolar Municipal. I, de fet, aquest curs, el que estem ara, el 14-15, ha estat un curs que ja en el seu moment vam vaticinar que hi hauria problemes i no hi ha hagut cap problema. És veritat que s'han de fer unes inversions. Aquest any s'han fet unes inversions a l'Institut de Can Mas i l'any que ve s'han de fer inversions a l'Institut Palau-Ausit. Però ni un ni altre, ni tan sols a l'Institut Lluís Companys, tindran més ocupació que en el seu moment ja vam tenir. És a dir, el nombre de línies no superaran en el que en seu moment vam tenir. El que sí que és veritat que va haver-hi un moment que la pròpia demografia ens va provocar treure línies amb la qual cosa els instituts es van desahogar una miqueta. No? De cara a l'any que ve, quan arribi la matriculació, haurem d'establir-ho, però tot indica que els 3 instituts, durant 4 o 5 anys, podran acollir aquest increment de la demanda que els números no solament els hi donen la raó, sinó que els hi donen cada vegada més la raó. Perquè l'índex de nens i nenes de menors de 3 anys i naixements cada any anem controlant i cada vegada són menys. Per tant, la tendència és que cada vegada hi hagi menys nens. Nosaltres en aquests moments recordo que tenim 2 escoles bressol públiques, la segona té una capacitat d'ampliació del doble del que té i el vam aturar. En aquests moments, després de tota la demanda que vam tenir d'escoles bressol, anem justos amb les 2 escoles. Justos vol dir que hi ha classes que no estan plenes.
Entenem? La de nadons d'una escola.
Clar. Per tant, hem de ser curosos i, lògicament, anar a totes. Si, lògicament, els nens han d'estar en un institut allà de manera irregular, forçades o... Imagina't. o inclús en barracons, que hi ha molts pobles que tenen. Nosaltres ni tan sols volem això. Nosaltres el que volem és que si ha d'haver-hi alguna inversió, i això ho vam acordar amb els directors dels tres instituts, si ha d'haver-hi alguna inversió, però durant uns anys en què hi aquest increment de la demanda, home, que no sigui una inversió de posar barracons que després els emporten, sinó que sigui una inversió que quedi a l'institut.
En el propi centre. Doncs arriba el moment, seguim parlant d'inversions i parlant d'obres, però de 2014. Quines en destacaria d'aquest any que acabem?
Home, jo destacaria, començant pel gener, la inauguració del tanatori, que ha estat una de les obres importants d'aquest mandat. Jo crec que Ripollet ho necessitava i jo puc dir com a alcalde que els inputs que tinc són molt, molt, molt positius. És veritat que és un equipament que ningú li agrada anar. És veritat que a vegades no volem ni parlar, però un equipament en el lloc on està, saludable, amb sol, amb fàcil accés, capacitat d'aparcament, amb les comoditats que ofereixen, uns moments molt, molt delicats, i jo he tingut l'oportunitat, per desgràcia, de poder-ho viure en primera persona, és d'agrair. És d'agrair, Ripollet ho necessitava, jo crec que necessitava aquest equipament, que a més marca una línia molt clara i ens diferencia dels pobles del voltant. I després hem tingut inversions, hem fet inversions importants a la biblioteca municipal, per exemple. Penseu que tenim la biblioteca, juntament amb altres dos de Barcelona, amb un sistema electrònic més modern de funcionament de tota la província de Barcelona. Hem fet una inversió molt, molt important, de més de 300.000 euros en la biblioteca. I aquest any l'hem fet a la biblioteca, l'any anterior el vam fer al Teatre Auditori i l'any anterior al Poliesportiu. I són obres pràcticament de manteniment, perquè això sí que forma part de les nostres prioritats. No fer més equipaments, el cas del tanatori és una excepció, no fer més equipaments, però home, els que tenim, que la gent que els utilitza pugui pensar, home, són equipaments que com a mínim estan ben mantinguts, si alguna cosa que s'ha de renovar, es renova, i parlo d'escoles, de pintura d'escoles, de manteniment d'escoles, parlo de la biblioteca en aquest cas, i després altres projectes d'inversió com un molt important, molt, que és l'entrada del poble, una de les entrades principals, que és l'entrada de la C-58 a través de la carretera de Marrampinyo, en la qual estem fent una rotonda molt important, que estalviarà molt de temps a moltes persones, que distribuirà el trànsit rodat i que ens donarà una altra imatge, també. I era una vella reivindicació que teníem, i a més ho hem fet sense que l'Ajuntament hagi de posar un euro. I això també jo crec que
això
és
d'agrair. Això va sent habitual, ja.
Sí, perquè nosaltres des de sempre ens hem acostumat a anar a tocar moltes portes, perquè mai hem estat un Ajuntament aquí que hi hagi diners de tot arreu i ara ingressos
ni
extraordinaris.
Ni que s'endeuti, perquè és una cosa que fan sempre molt...
Bueno, perquè no podem endeutar-nos. O sigui, el que pensi que l'Ajuntament de Ripollet por aquí pot fer-ho tot de cop i s'equivoca, perquè això sí, seria una cosa interessant a curt termini, però a llarg termini seria la ruïna d'aquest Ajuntament. Hi ha molts ajuntaments que ho estan passant molt malament, no perquè no tinguin diners, sinó perquè durant molts anys s'ha fet una mala gestió. Amb diners extraordinaris no es pot confeccionar un pressupost ordinari. I nosaltres això mai ho hem fet. Per tant, a nosaltres ja ens hagués agradat fer tota la Rambla de cop, però no tenien els diners. No tenien. I si ho haguessin fet, ens haurien endeutat durant 25 anys. Què és el que hem fet? Home, doncs cada mandat fer un troset. I al final ho hem acabat. Hem acabat aquest any la Rambla Sant Esteve, que és un altre projecte que hem fet aquest any. I ho hem fet, a més, amb els aturats del poble, que no és per desmereixer ningú, però crec que és el tram amb més qualitat i millor fet de tots els que hem fet. I ho han fet els aturats del poble. Amb més temps, sí, hem trigat més, però és igual, ho hem fet de comú acord amb els comerciants, de comú acord amb els veïns, no hem tingut ni una queixa. I jo crec que això és una experiència que ara estem exportant al carrer Calvari, que estem en la mateixa situació, que també és un projecte que estem fent aquest any, i que jo estic molt content perquè és una línia de treball que ens permet reinvertir tot en el poble i que totes aquelles persones que treballin en aquestes obres siguin naturals del poble.
I acabem l'any amb més aparcaments.
Acabem l'any amb més aparcaments, ja hem fet molts durant aquest mandat, hem posat a disposició molts aparcaments dissuasoris i aquest any hem posat de nou en un espai que era molt difícil de poder incrementar les places d'aparcaments, que és en el barri del nucli antic i en el solar de l'antic casino, que és un dels projectes que va quedar aturat en el calaix perquè no estem en condicions de tenir més equipaments per més despeses energètiques i de personal. Per tant, aquest projecte algun dia s'haurà de retomar, efectivament, però mentrestant, en lloc de tenir un solar, que és veritat que causava molèsties als veïns, perquè vulguis o no, un solar sempre propicia molèsties, l'hem adequat, l'hem sanejat i a sobre hem fet un aparcament pel comerç de la zona que també els hi anirà molt, molt, molt bé.
Molt bé. Doncs ja ve sent una tradició, podríem dir, arribem al final de l'entrevista gairebé, parlant de futur, parlant de números. Ripollet ha congelat les ordenances per 2015 i ara arriben els pressupostos. Què és el que ens pot avançar?
Bé, nosaltres hem congelat ordenances i impostos, és a dir, l'any que ve tothom a Ripollet pagarà el mateix que aquest any. Això vol dir que l'any que ve tindrem els mateixos ingressos, potser en alguns ingressos alguna miqueta menys, que compensem amb les aportacions de l'Estat i en algun ingrés més, per mantenir el pressupost de cara a l'any que ve, que tot i ser un any electoral, com sempre, hem aprovat pressupost i aprovarem inversions poquetes, però necessàries. El pressupost d'aquest any es caracteritza com aquests darrers anys. És un pressupost de contenció, és un pressupost que posa l'ull, diguem, en aquelles partides que afecten directament als ciutadans, les ajudes, la promoció de l'ocupació, la promoció del comerç local, el manteniment de la via pública, dels nostres equipaments, de les escoles. El que volem és que tots els serveis que donem els puguem mantenir tots i amb la mateixa qualitat que ho hem fet fins ara. I amb aquest pressupost ho podem i ho aconseguirem, tenint en compte que en el mes de maig hi ha eleccions municipals i, per tant, aquest pressupost no hipoteca absolutament res del nou govern que es pugui constituir en el mes de juny. I a nivell d'inversions, pues, tenim aquelles inversions que són estrictament necessàries i que considerem que no cal aturar perquè sigui un any electoral. Hi ha pues, inversions per comprar més contenidors que necessitem, hi ha la inversió de la incorporació de Ripollet a l'administració electrònica que he comentat abans, hi ha una inversió important de 65.000 euros per canviar l'ascensor del carrer Maragall, que ens està donant molts problemes, i els veïns ho saben, i que al final, en lloc d'anar reparant, el que farem és canviar el nou ascensor amb nous sistemes de protecció que evitin, diguem, la majoria del vandalisme que tenim, perquè els problemes que tenim són únicament i exclusivament de vandalisme.
Doncs ens queda preguntar-li una darrera pregunta, que és quin és el seu o els seus desitjos pel 2015?
Els meus desitjos, pues, igual que dic aquests darrers anys, que la gent, que sigui un millor any, que la gent comenci a veure que les coses funcionen millor, que ens animem, que consumim, a veure si podem consumir una miqueta més, si podem consumir a Ripollet millor, que siguem optimistes i puguem veure el futur amb més optimisme, que jo estic segur que l'any que ve serà un any millor que aquest, i estic convençut, i les dades a nivell general del comerç i del consum, així ho van indicant, i després pues, que tothom pues, vegi complerts els seus somnis, que tots tenim somnis, i que el més bonic a la vida és això, somniar, i si alguna d'aquestes coses es pot complir, pues, benvinguda sigui.
El veig optimista. L'any vinent tornarà a seure aquí?
Bueno, això no depèn de mi, depèn dels veïns de Ripollet. Nosaltres ens presentarem al maig, com sempre ho fem, amb cara descoberta, explicarem als ciutadans allò que vam dir que faríem, tot allò que hem fet, allò que vam dir que farien i no hem pogut fer, els explicarem per què no ho hem pogut fer, i a més els explicarem tot allò que no vam dir i que hem fet, que són moltes coses. Al final serà els veïns els que decidiran si tornen a posar la confiança en mi com a persona i en el que jo represento i el meu partit, perquè sí que és veritat que estem en un moment en el qual jo crec que els ciutadans miren molt la gestió, allò que moltes vegades hem denostat i sempre dèiem que la política estava per sobre de la gestió. És veritat que la política és molt, molt important, però sense una bona gestió no es pot fer bona política. I jo crec que Ripollet hem d'estar orgullosos de la gestió econòmica que es fa d'aquest ajuntament en tots els sentits i amb els recursos que tenim fem moltes coses que són moltes vegades l'admiració de molts altres municipis.
Doncs ens quedem amb aquest optimisme del que parlàvem de cara al 2015. Arribem al final d'aquest info especial de repàs de 2014. Un info que us hem ofert doncs, a Antoni Miralles i Laia Prats, el control tècnic, i qui us parla, Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat.
Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes.
I sentim un altre tema que també ha escollit l'alcalde de Ripollet, Take This Waltz. Li agrada a Leonard Cohen.
M'encanta.
És un tema, jo crec que molt maco, no?, per acabar.
Molt maco, molt relaxant, que a mi em porta records de molt concrets que no explicaré aquí. I que ho he fet per un petit homenatge. Quan parlàvem ahir d'optimisme, imagina't quin optimisme pot tenir una persona que el mes de setembre ha fet 80 anys i que fa uns mesos ha fet un concert a Barcelona amb 80 anys i va aixecar tothom, tothom va aixecar amb la seva vitalitat, amb les seves ganes de cantar i les seves ganes de viure. Per això és un exemple. I ho he escollit justament per això, perquè primer que m'agrada i segons perquè crec que amb 80 anys encara està al peu del canó, diu molt.
Molt bé. Doncs ens quedem amb Leonard Cohen. Senyor alcalde Juan Parralejo, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Molt bé. Gràcies a vosaltres i ja sabeu que estic a la vostra disposició.
I als vostres oients, gràcies per acompanyar-nos. Com sempre, bones festes i feliç entrada a l'any 2015. In a cry filled with footsteps and sand, I take this waltz, take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna where your mouth had a thousand reviews. There's a bar where the boys have stopped talking, they've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? I take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon, in a dream of Hungarian lanterns, in the midst of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. I take this waltz, take this waltz, with its I'll never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you in Vienna, I'll be wearing a river's disguise, the hyacinth wild on my shoulder, my mouth on the dew of your thighs, and I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moths, and I'll yield to the flood of your beauty my cheap violin and my cross, and you'll carry down on your dancing
to the pools that you lift on your wrist. Oh, my love, oh, my love, take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is.